farem la tecnologia.
Sí, el Facebook.
Al tanto.
Ui, tecnologia. Home, va, me li agrada.
Un minut per arribar a 6:45. Com cada dilluns, avui ens visita l'Oleguer Sagarra de Drívia. Com estàs, Oleguer?
Estic genial.
He dit bé això de Drívia?
Quasi, sí, eh? Perfecte.
Doctor en física, una màquina, bàsicament, mental, un nivell, ja ho veureu, altíssim. I avui ens portes un altre tema relacionat amb ciència i tecnologia. Explica'm una miqueta de què va, perquè em sembla que avui va d'intel·ligència, però no sé exactament cap on tirarem.
Doncs sí, veuen si la setmana passada, avui parlarem d'allò que se'n diu intel·ligència artificial.
Artificial, val. Sí. T'he de confessar que és un tema que em fa una mica de respecte, eh?
Bueno, no
fes-m'ho fàcil.
No te n'hauria de fer tant, perquè a mi no m'agrada gaire parlar d'intel·ligència artificial, perquè sí, es confonen molt els termes. Si et sembla, et faig la pregunteta de la secció.
Ah, sí, que sempre comences amb una pregunta que, a veure, em deixes... A veure, quedaré bé o no davant,
sí,
de Catalunya?
Sí, 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 sí.
Aviam,
mira,
pregunta.
Molt senzill. Jo et digo una frase que va aparèixer a la revista Life, que és una revista
d'acord,
bastant
sí,
a tirar als Estats Units,
sí,
i tu només m'has de dir quin any va ser aquesta frase.
D'acord.
Vale? La frase diu així. Diu, d'aquí entre 3 i 8 anys tindrem màquines amb un nivell d'intel·ligència semblant, similar o igual, al d'un ésser humà promig.
Mira, aquesta frase la podrien haver fet la setmana passada, però ja que em fas aquesta pregunta, la secció segurament té trampa i m'hauré d'anar als anys 50, potser...
Home, la secció passada vam parlar dels 40, no, 50, no, una mica més.
80.
Doncs el 1970.
Això ho van dir l'any 1970, és a dir, fa 40 llargs anys, de que estava ja al caure, això?
Sí. Com pots veure,
és
un tema que sempre desperta moltes expectatives, però té com pujades i baixades. Com has dit, estem al 2017, és cert que hem avançat molt en fer que els ordinadors facin coses de manera autònoma o semiautònoma, però crec que encara queda bastant fins a arribar al punt que els ordinadors prenguin consciència de si mateixos i decideixin conquerir el món.
I que, per tant, ens prenguin la feina, no?
Sí, depèn de quina feina, clarament. Per això avui vull parlar una mica, perquè hi ha feines molt repetides que possiblement sí que els ordinadors ens puguin substituir o, com a mínim, donar molt de suport per fer-les més fàcilment. Però avui us vull donar uns exemples per veure les limitacions i els perills, on hi ha exemples que els ordinadors poden fer coses de manera autònoma.
Molt bé.
I ho podem veure.
Doncs a veure, em fas por perquè sempre em sols fer una sèrie de preguntes, un test, per posar-me a prova. Jo d'intel·ligència normal, però ja no, d'intel·ligència artificial no en tinc. No puc processar moltes operacions per minut. Fes-m'ho fàcil.
Bueno, som-hi.
Va. Aquesta cançó és Video Kill the Radio Star, eh?
Sí, sí.
Em vols matar, diguem-ne, o què?
No, The Buggles, al final sí, dels 70, és una cançó que m'agrada molt, perquè parla com la tecnologia impacta les nostres vides. En aquest cas, el vídeo que mata a l'estrella de ràdio. Doncs, mira, el test d'avui és senzill, perquè
sí,
ja he vist que tu d'intel·ligència artificial deies que no sabies molt.
No domino, no.
Només m'has de dir si les preguntes que farem són certes o falses.
Ah, val, d'acord.
Sí?
Som-hi. Doncs amb la primera, a veure.
Les màquines juguen millor que els humans a la majoria de jocs amb regles clares?
Suposo que sí.
Doncs sí, la resposta és sí, amb jocs on les regles, com he dit, estan clares. Hi ha un exemple molt famós de quan jo tinc especial carinyo, perquè quan era petit, que és que Deep Blue era una màquina que va guanyar Kasparov.
Recordo, sí.
El 1997. Primer va perdre el 1996, però era una màquina d'IBM.
Uh-huh.
Ara ja fa temps que les màquines han superat els humans jugant a escacs, però també amb jocs bastant més complicats. El Go, no sé si et sona el que és el Go.
No.
És un joc que té moltes més combinacions que els escacs i, per tant, és molt més difícil de jugar per una màquina. I es pensava que mai les màquines podrien jugar millor que els humans, però Google va fer un superordinador que es diu AlphaGo, que va guanyar el campió mundial absolut de Go el 2016. I per anar encara més lluny, el 2017 hi ha un grup d'investigadors de la Universitat d'Alberta que han desenvolupat un software que és capaç de guanyar els humans jugant a pòquer.
Carai.
Quan dic guanyar vull dir en promig, en moltes partides.
A veure, això està clar que tard o d'hora acabarà passant. Si està passant ja és el més normal, no? Vull dir, estem parlant de regles clares.
Sí, aquí està la clau. La clau és que quan parlem d'intel·ligència artificial la gent comença a muntar unes pel·lícules una mica de ciència-ficció, però hem de tenir en compte que aquests programes, aquests algoritmes, estan entrant específicament a fer una tasca.
Uh-huh.
Amb això què vull dir? Imagina't si agafem el programa que... un programa que estigués dissenyat per jugar a qualsevol joc i l'ensenyem a jugar i al costat ensenyem a jugar a una persona que no hi ha jugat mai. I no li donem cap exemple. En el moment actual de la intel·ligència artificial, això que li diuen intel·ligència artificial, segurament l'humà apallissaria la màquina. Amb molt entrenament, llavors no, però d'inici sí que hi hauria diferència.
Les màquines juguen millor que els humans a jocs de coneixement general?
Això ja no ho tinc tan clar. Poder sí, no? No ho sé, honestament no ho sé.
Doncs mira, la resposta és que sí. Yeah. Hi ha un joc molt famós als Estats Units que es diu Jeopardy, que bàsicament et dona...
Tipo trivial, per exemple.
Tipo trivial. Et dona una resposta i tu has d'encertar la pregunta. Doncs ja el 2011, IBM va fer una màquina que es diu Watson, que jugava millor que els campions estatals als Estats Units. Aquesta màquina pot semblar simplement un divertimento, però ara té aplicacions comercials, de fet, cobren molts diners els d'IBM, per aplicar-lo a temes de diagnosi clínica. Et donen uns símptomes i la màquina proposa uns diagnòstics que després han de validar els professionals sanitaris. I també en temes legals. Et donen un cas i et proposa casos similars.
Es fan servir ordinadors per a tenir converses amb humans en casos d'atenció al client?
Alguna cosa hi ha. Sí, alguna cosa hi ha. Bé, de fet, això de la Siri, que és un assistent domèstic, per exemple, això no és... Bueno, sí, és atenció al client, també, en certa manera, per tant, sí.
I sí, ja és cert.
Si ho compliques gaire, si entres ja en conversacions gaire metafísiques, ja la cosa es complica.
Ara hi ha una moda amb això, perquè hi ha molt d'interès per tenir sistemes que donen servei directament als consumidors. Passa que s'ha anat una mica en compte. Tu, el Siri, l'has provat alguna vegada?
No, he sentit a parlar d'ell i he sentit el Siri, però no.
Doncs mira, hi ha exemples on això se'n va anar una mica de les mans. Hi ha un exemple que és bastant il·lustratiu. Microsoft, el 2016, va llançar a Twitter un bot que deien que era un bot que prenia sobre les converses que li donaven als usuaris. Fins aquí tot correcte.
Què és un bot?
Un bot és un ordinador que pot tuitejar de manera autònoma.
D'acord.
I bàsicament el que fa, no entén el que està fent, però el que fa és, sobre els inputs que rep, els missatges que rep d'usuaris, doncs respon i té converses. Problema. A internet està ple de gent que li agrada fer el que es diu trolejar, no?
De
posar maranya a les coses. I llavors el bot ràpidament va començar a derivar en un bot que deia coses doncs de bastant mal gust, en general. Frases racistes, frases homòfobes... Típicament es dedicava només a repetir coses que deien els usuaris, però inclús va desenvolupar frases pròpies que semblava que tenia una certa ideologia, però tan bon punt feia tuits racistes com tuits defensant la igualtat de gènere. Què va passar? Doncs que al cap de 16 hores Microsoft va anunciar que tancava. En una operació que de màrqueting els hi va sortir una mica per la culata, diríem.
En alguns llocs es fan servir algoritmes per informar de decisions judicials?
Per informar de decisions judicials algoritmes?
Què et sembla, sí o no?
Que si m'ho preguntes, a lo millor sí, però jo diria clarament que no.
Doncs mira, aquest és un tema important i que m'agradaria passar-me un minutet explicant-lo, perquè sí, realment s'utilitzen algoritmes que donen suport a la presa de decisions. Hi ha un cas bastant famós als Estats Units que es diu, és un algoritme que es diu Compass, que s'utilitza per donar una puntuació...
Però no, no per dictar justícia,
no,
eh? Sinó
no.
Com als metges, oferir un ventall d'opcions, potser? O...
Sí, ara ho explico. O sigui, bàsicament, és un algoritme que et dona una puntuació sobre la probabilitat que un reclús que vol sortir a la presó torni a fer un delicte. I doncs aquesta puntuació se li dona a un comitè i el comitè, en base a diferents elements, pren una decisió. Fins aquí, doncs mira, dius, tot més o menys correcte. El problema és, un, aquest algoritme té una influència capital en les vides de les persones d'aquests reclusos, i dos, que hi ha una associació pública que es diu ProPublica, una fundació, que va fer una anàlisi d'aquest algoritme i va concloure que si bé l'algoritme funcionava raonablement bé, quan fallava, no fallava de la mateixa manera segons els perfils. I, per exemple, els homes negres estaven discriminats clarament respecte a homes blancs.
Perquè l'algoritme l'havia dissenyat un home blanc o un grup d'homes blancs majoritàriament? O...
No, bàsicament perquè les dades que s'utilitzaven per entrenar l'algoritme doncs reflexaven la població que hi ha reclusa als Estats Units.
Partien ja d'una base, diguem-ne, un viatge ideològic.
No? Exacte. Podríem dir que l'algoritme es limitava a fer prediccions d'acord amb la societat actual, i podríem dir que la societat actual judicial als Estats Units és clarament racista.
Per tant, podem dir que els algoritmes ajuden moltíssim, ajudaran a evolucionar, però que no són perfectes.
Exacte. Com quan parlem d'intel·ligència artificial, a mi m'agrada parlar de coses que fan, o recomanacions que fan els ordinadors de manera semiautònoma. I aquesta última pregunta em ve molt bé per fer les reflexions en les que normalment acabo la secció.
Això és Terminator, eh?
Sí, això és Terminator, que la coneixem tots, suposo, i que és una imatge de ficció que crec que estem bastant lluny. Perquè hem d'entendre que avui en dia, inclús els superordinadors més potents, un robot equipat amb un superordinador, té problemes greus en travessar una habitació amb obstacles o fins i tot en diferenciar el que és una imatge d'una reflexió en un mirall. I, bueno, això, si vols, començo amb les reflexions.
Sí, sí, reflexiona, reflexiona, que m'interessa molt.
Buenas tardes, Oleguer. Yo soy el científico de verdad.
Parlant de reflexions, sí.
I jo voldria aportar una cosa a esta maravillosa secció, no? I és que he desenvolupat...
Compte que això és una secció sèria, eh?
Vull dir, jo dic perquè
no, ara no.
Ah, te vas a sorprender, Ernest, perquè he desenvolupat un algoritme que permetrà a l'ordinador central d'aquesta nau fer el programa sense el Macià, no? És a dir, substituir el Macià, que cobra demasiado, per un prototipo capaç de processar algunos millones más de operaciones de los que la cabeza pensante de Macià és capaç de processar. És a dir, canviar de un tipo per un prototipo, no? Yeah, i l'algoritmo seria el siguiente. E más 2 por 2 al cuadrado y dividido por los cafés que Macià se toma cada dia.
Que tampoc són gaires.
Más uno.
Ja.
Però vostè és científic o divulgador científic?
Bueno, yo soy de todo, lo que quieras, cariño.
Doncs miri, jo li diria que el Macià no me'l toqui, perquè si el Macià el substituïm, després em substitueixen a mi i aquí ens quedem tot amb ordinadors i ens quedem sense feina.
Tot depèn de l'algoritme que es programi, perquè si el qui programa l'algoritme diu que ha de venir Oleguer, s'agarra...
Seria fantàstic.
Seria meravellós, sí, sí, sí.
Doncs mira, parlant d'això, voldria fer les tres reflexions típiques de tancar el programa.
A veure.
La primera és això que dèiem, no? Que quan ens parlen de que els ordinadors pensen, la societat en general, les persones haurien de demanar principalment que ens expliquin realment què és exactament el que estan fent aquests ordinadors, no? Perquè que una màquina funcioni molt bé per resoldre un problema concret no vol dir que entengui el que és aquest problema. Per començar, perquè si jo et dic definim la intel·ligència humana ja no ens posaríem d'acord.
No.
Si no ens posem d'acord en definir una cosa, tenim problemes també per programar-la, no? I per aclarir, voldria dir que de moment hi ha dues coses que fan molt bé els ordinadors i quan ens referim a intel·ligència artificial típicament ens referim a això. Generalitzar una mica. La primera és fer una tasca concreta donats molts exemples. I la segona és aprendre a jugar a alguna cosa. Per exemple, l'exemple que donàvem dels jocs. D'acord?
Molt bé. Oleguer, se'ns acaba el temps. Següent reflexió, queda la...
Doncs mira, la següent reflexió és senzilla. I ja l'hem dit abans. Els programes d'aquest ordinador, típicament, prenen decisions de manera autònoma o recomanacions en base a l'entrenament que li donem. I l'entrenament que li donem està basada en dades de la societat. Si la societat on vivim i està basada en gent que programa programes. Si la societat on vivim és masclista, és patriarcal, que deia la Isabel Clara Simó, o és racista, no ens ha de sorprendre que aquests algoritmes facin recomanacions d'aquest estil. Per això s'ha d'anar especialment en compte en com es programen i com s'entrenen aquests algoritmes. I per això crec que arribem a la tercera i última reflexió, que és que aquests algoritmes haurien de demanar, especialment en temes que ens afecten a tots, a la vida pública, en aquest tema judicial, que siguin oberts i que el seu codi i les dades que us diuen per entrenar-los siguin públiques. Si més no, no tothom estarà capacitat per analitzar-los, però sí que els experts poden tenir una discussió pública a la llum de tothom, sobre les implicacions d'aquest tipus d'algoritmes.
Oleguer Segarra, brillant la secció, com sempre. La setmana que ve, de què em parles?
La setmana que ve parlarem de cotxes que es condueixen sols.
Vaja, Tesla ho està intentant.
Sí, però el tema és que aquests cotxes introdueixen també la necessitat d'una certa ètica algorítmica, perquè en algun moment haurem de prendre decisions, com dèiem avui, que afectin a la vida de les persones.
Doncs ho descobrirem la setmana que ve amb el professor Segarra. Moltíssimes gràcies, professor, i espero ja amb delit dilluns que ve a veure si puc conduir aviat un cotxe sense haver de baixar de Manresa pendent del volant.
Ho veurem, ho veurem.
Gràcies.